Són les 11, el 4 de maig li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una hora de luxe, hem de dir, perquè escoltarem la conversa que hem mantingut avui amb Svetlana Alexievich. La Premi Nobel de Literatura del 2015 avui és a Barcelona per recollir un altre premi, l'Ortega i Gasset. Des del 2020 viu exiliada a Berlín. Va haver de sortir ràpidament del seu país, de Bielorússia. Allà va deixar els manuscrits de dos llibres que estava escrivint, un sobre l'amor i un altre sobre la bellesa. Després de l'inici de la guerra contra Ucraïna, va pensar, però, que havia de recuperar el seu gran personatge, l'home roig, la vida de tantes persones que havien patit en temps de la Unió Soviètica.
I cada dilluns tenim visita de Toni Padilla amb les seves històries del món de l'esport. Avui ens parlarà de com serien les celebracions del títol de Lliga per al Barça en cas que guanyi diumenge contra el Madrid. Recordem que la Font de Canaletes està en obres. Ella ens explicarà què passaria si això es produeix diumenge o qualsevol altre cap de setmana d'aquí al final de la Lliga.
I tancarà el Catalunya Nit una persona que és capaç de parlar-nos tant dels aparells més moderns com del món d'ahir. De fet, d'ahir o de força més abans, perquè ens pot fer tota una immersió en els últims dies de Pompeia, en el món de Jules Verne o en l'obra de Frida Kahlo. Ens acompanya a primera fila aquí a l'estudi en Jordi Selles, que és el gestor cultural i director de l'Ideal. Anirem, com sempre, pas a pas. Ara mateix tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per navegar amb garanties aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 4 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
Hi ha una manera europea de fer les coses a través del multilateralisme basat en el sistema de les Nacions Unides i en el respecte al dret internacional. En el context geopolític actual, és cada cop més clar que el nostre continent necessita una visió de 360 graus per a la seva seguretat.
El que sí que està clar és que els temps estan canviant molt, cada dia d'una manera accelerada, i Catalunya, Espanya i Europa ha de jugar el seu paper. O sigui, no podem viure en un món naïf, en un món ingenu, i això requereix un enfoc diferent.
Con este acto, Israel quiere destruir la misión y plantear por en los activistas no siguen con la misión y también para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino.
Rebutgem també completament tots els missatges d'odi, de divisió que puguin generar-se. Nosaltres busquem precisament la cohesió social, som una ciutat que sí, ho hem mostrat sempre, i per tant continuem treballant per aquesta cohesió i tenir una ciutat, com deia, pacífica. Fet que no ens acompanyen en altres casos i que treballen més aviat per aquesta divisió i aquest conflicte.
A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament. Això s'ha volgut dir, per introduir imaginaris de por.
And what's happening right now is very real for all of us here.
De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Es pot produir, però s'ha de tenir un contacte molt directe amb la persona malalta. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
Esto de que se me entregó en mano y tal y delante de Coldo, parte de que parece como muy, en fin, muy grosero, ¿no? Entiendo por qué y para qué se hace, pero no. Y no hay ninguna evidencia en absoluto sobre ello. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
També hi ha un lema de temporada que ens reafirma que és el tema de la pau. Considerem que tal com està el món, volem reivindicar la pau com un concepte, tenint en compte la pau, tal com l'interpretava Pau Casals, no com una simplement absència de violència, sinó un procés de dignitat i de drets humans.
La soledat s'agreuja quan no tens idea de per què et sents sols, perquè és una soledat acompanyada. Aquesta és la paradoxa. La gent que parla, que em ve a veure, no són gent aïllada. Són gent que viu amb la seva família, amb els seus pares, amb els seus amics, que va a la universitat, que està rodejat contínuament de gent i, malgrat això, se sent sol.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Les 11 i 7 minuts en aquest resum sonor del dia. Encara hi hem d'afegir una informació d'última hora. Marc Güell, que ens arriba del Gironès.
Sí, en concret des de Salt, perquè els Mossos han detingut aquest vespre, aquesta nit, una dona a Salt, acusada de matar un home que podria ser la seva parella. Els fets han passat aquest vespre a dins d'un garatge al carrer Doctor Ferran. Segons els primers indicis, la dona hauria atacat amb una arma blanca la víctima i després s'hauria entregat ella mateixa en una comissaria dels Mossos, una comissaria propera al lloc dels fets. La policia ha obert ja una investigació per aclarir què és el que ha passat i el jutjat de guàrdia s'ha fet càrrec del cas. Per tant, aquesta és l'última hora, una dona detinguda a Salt, al Gironès, acusada de matar un home que podria ser la seva parella.
Gràcies, Marc. Fem una pausa per la publicitat en aquest punt, al Catalunya Nit, i a la tornada podrem escoltar la conversa que hem mantingut avui amb Svetlana Alexievich i la Premi Nobel de Literatura l'any 2015, que avui ha passat per Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
7 de setembre de 1946.
I el número de la sort, el...
10.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда больному миру помоги. рассвете, туда, где все.
11 i 10 minuts, el president rus Vladimir Putin ha declarat un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per aquest divendres i dissabte per blindar la desfilada militar del dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. I el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, li ha respost contraproposant una treva més llarga que comenci ja la mitjanit de dimarts a dimecres. Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit.
Bona nit. Putin amenaça Zelensky amb un atac massiu de míssils contra Kiev si dissabte envia drons cap a Moscou. El Kremlin ja havia anunciat que no desfilaran ni tancs ni míssils per la plaça Roja per por dels drons ucraïnesos. Ara bé, davant aquesta treva unilateral de Moscou, Ucraïna proposa començar-la ja aquest dimarts de la nit, perquè no vol que només serveixi perquè Putin celebri tranquil la seva festa. Volodymyr Zelensky diu que aturar la guerra en només unes hores no té cap sentit.
Un alto al foc d'un dia, però matar la nostra gent abans, per dir-ho suaument, simplement no és just. Avui merefa, ahir ni pro. Morts, ferits, adults, nens. Ho sento, però després de tot això, dir que s'aturin els atacs amb míssils i drons sobre ciutats ucraïneses un dia abans de la desfilada russa i dir, fem un alto al foc de 24 hores, això no és seriós.
En les últimes hores, Ucraïna ha posat la por al cos a Putin quan un dron s'ha estavellat contra un gratacel de luxe a menys de 10 quilòmetres del Kremlin. Les companyies de telefonia russes també han advertit als ciutadans que tallaran l'internet mòbil durant tota la setmana per motius de seguretat.
Doncs ara podem escoltar una de les veus que millor pot reflexionar sobre les conseqüències dels actes d'autòcrates com Vladimir Putin. Ara, de fet, em prepara un llibre sobre tot això. És un dels noms del periodisme que més imposa, més respectats, el que en altres temps podria suposar, per exemple, dir Kapuscinski, avui segurament ho representa Svetlana Alexievich. Avui a Barcelona li han entregat el premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País. La guardonen per la seva trajectòria per títols com La guerra no té cara de dona, La pregària de Txernòbil o Temps de segona mà, La fi de l'home roig. Un altre premi prestigiós que afregeix el Nobel de Literatura l'any 2015 o també el Premi Internacional Catalunya, entre molts i molts altres. Aquest migdia, l'escriptora bielorussa, ara exiliada a Alemanya des del 2020, era a Barcelona i hem tingut l'oportunitat de parlar-hi. La cosa ha anat així.
Svetlana Alexandrovna,
No, només Svetlana, l'europea. Alexandrovna ho complica.
Està bé, doncs, Svetlana, benvinguda al nostre informatiu. És un honor per nosaltres. Acaba de rebre el Premi Ortega y Gasset per la seva trajectòria. És un premi periodístic. Vostè es considera periodista o no del tot?
Se'm considera periodista perquè tinc la formació de periodista i escriptora. Així que el que jo faig es pot considerar un nou gènere literari. Actualment, en aquest món en què canvien els gèneres musicals i en les arts, amb la literatura passa el mateix.
Té un estil molt específic i bonic, aquest cor de veus de gent que pot semblar gent corrent, però que emociona quan parlen. Vostè les va recollint totes i després, com a autora, sembla que gairebé desaparegui, sense que acabi de marxar del tot, però es fa com invisible, transparent. Com ho aconsegueix, això?
Мне показалось, что...
Bé, em sembla que tot el que diuen els comentaristes, els autors, amb el temps desapareix. Queda només el patiment pur i el dolor pur. I vaig pensar que seria millor fer-ho sense aquesta veu. És com una església, oi? Una catedral. Ningú es posaria davant d'una basílica dient «és obra meva, oi?», que això és seu, que ho va inventar ell, com ho va fer. Això no és important. I jo em relaciono amb les meves coses una mica com les obres d'arquitectura o musicals. És aquesta fusió.
Quan vostè va haver de marxar de Bielorússia, estava escrivint un o dos llibres. Què ha passat amb aquestes obres?
Aquelles obres que preparava aleshores em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. Jo havia començat a escriure un llibre sobre l'amor, i un altre llibre sobre la bellesa, també, un problema modern interessant. Hi ha molta gent vella que és com si visquessin dues èpoques al mateix temps. M'interessava molt aquest tema, però vaig haver de fugir corrents i no vaig poder agafar ni els meus manuscrits, els meus apunts, res. Però el més important és que els bielorussos van marxar de Bielorússia després de la revolució. 800.000, i no parlo dels ucraïnesos. Crec que van marxar al voltant de 10 milions de persones i vaig entendre que la història de l'home roig no s'havia acabat d'escriure. I que em calia preguntar a aquesta gent que van marxar com, què entenen i en quin món han acabat. I resulta que aquests llibres són allà i ni tan sols sé com tornaré a recuperar-los. Però el llibre sobre la bellesa el reprendré segur. El llibre sobre l'amor no ho sé. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
I quan estarà a punt? Perquè l'estem esperant intensament.
No hi ha cap de dol que piso.
Jo escric durant molt temps, oi? Crec que no es pot fer ràpid. Els esdeveniments al món passen ràpid, però buscar-los, sentit, no es pot fer ràpid. Cal viure'ls durant un temps. Però crec que l'any que ve estarà llest.
Doncs això és una bona notícia. M'han preguntat moltes vegades, aquí a Catalunya, per què els russos no protesten més contra Putin. Jo intento respondre com ho veig, però al final sempre dic també que no podem oblidar que els bielorussos sí que ho van fer, que van sortir massivament al carrer l'any 2020, però tampoc va ser suficient. Què hauria de passar per tombar un règim com el de Lukashenko a Bielorússia o el de Putin a Rússia?
Li diré sincerament, tot el que va fer Putin no em va sorprendre. En canvi, la gent russa em va sorprendre, és clar. Perquè és una nació que estimo i tinc molts amics, estimo sobretot els intel·lectuals, són gent especial. El que va passar, jo crec que Putin ha comprat Rússia. Tinc un llibre sobre Txernòbil i aleshores la gent va protestar perquè ningú els va donar cap ajuda econòmica. Van rebre xavalla, aquells soldats. Van poder comprar un petit set de maquillatge per les seves parelles, però res més, poca cosa. No hi va haver compensacions importants. I ara reben molts diners per a la Rússia empobrida. El diner que els donen per un contracte per lluitar. Són molts diners. I sí, com si no fos estrany, arriben allà, maten, tornen, agafen els diners, presumeixen, compren cotxes, anells per a les parelles, abrics de pells. Però hi ha hagut una gran depravació de Rússia. Ho hem d'assumir. Al mateix temps, tinc una amiga russa que quan vam parlar d'això em va dir: saps què, Svetlana? Ningú de la meva generació sap del cert què està passant allà. I ella té uns 40 anys. Unes quantes persones s'han suïcidat. Alguns s'han matat amb drogues. Per tant, no podem dir que tothom està a favor de Putin, no. Com a mínim, ella em parlava d'aquestes quatre persones que no estaven a favor de Putin. Va ser clarament la seva manera de protestar. I, evidentment, vostè té raó. Jo sóc de Bielorússia i és molt difícil protestar en un estat totalitari. Jo vaig marxar i els meus amics, molts dels quals estaven amb nosaltres, que van protestar, van ser condemnats a fins a 16 anys de presó. 12. És fins i tot difícil de parlar-ne per mi. Protestar és molt difícil, perquè alguna cosa ha de passar perquè aquesta massa de gent, un milió de persones, tanquin files per fer fora el poder. Tot i que, pel que fa a Lukashenko, a ell no li fa por la sang, es desfà de la gent. I quan hi va haver la nostra revolució, jo vaig ser una de les persones que estaven en contra de sortir al carrer perquè ens disparessin, perquè cada matí, des de la meva finestra del 8è pis a Minsk, jo veia com cada dia a les 5 de la matinada sortien tancs i altres aparells militars, i a les 10, a les 2, passaven la gent en manifestació, i no tots sabien que hi havia aquests vehicles militars amagats als patis interiors, i és clar, podrien haver mort joves, estudiants, i jo no podia prendre aquesta responsabilitat. Al principi em semblava que sí, hi havia molta gent protestant, i si recordeu, les imatges eren molt boniques, gent maca amb flors, dones, es podia aconseguir. Érem idealistes, per descomptat, però em semblava que al segle XXI la manera de protestar havia de ser una altra, que no és obligatori calar foc als pneumàtics i prendre l'oficina de correus, que la gent havíem de sortir i que el dictador s'espantaria. Però no és aquesta classe de persona, no entregarà el poder sense sang. I ara això ho entenem clarament, que si ara comença alguna cosa, hi haurà sang.
Si finalment hi hagués canvis a Bielorússia, Li agradaria a vostè jugar un paper polític?
No, mai. He tingut moltes propostes per entrar en política, però no és per mi. Cal triar entre la política o la literatura. Si no, seria com un amateur. Em dedicaré a la literatura.
És la segona vegada que vostè ha d'emigrar de Bielorússia. Com se sent a l'exili?
He de confessar que jo no visc amb tantes dificultats com altra gent, perquè d'alguna manera estic protegida. Tinc premis, se'm relaciona amb l'èlit mundial. Per mi és més senzill. Però sé, perquè pel meu nou llibre parlo amb bielorussos, ucraïnesos, i la vida és difícil, i volia parlar a Europa i a tot el món sobre aquells que van venir, que van abandonar la seva pàtria. Qui són aquesta gent? Encara són una mica invisibles. No sabem fins al final qui són aquestes persones que han experimentat, quins patiments, i en el meu nou llibre jo penso sobre això. Jo vull explicar.
Tot just ara ha fet 40 anys de Txernòbil. Molta gent, quan pensa en aquella catàstrofe, pensa directament en les persones del seu llibre sobre Txernòbil. Però ara, a més a Rússia, ha convertit, 40 anys després, Txernòbil també en un escenari de guerra.
Sap, des del punt de vista de la vida humana, Txernòbil és etern, i conviurem sempre, perquè hi ha molts radionúclids que duren 700.000, 800.000 anys, i seran molt temps, moltes vides humanes, especialment a Bielorússia, perquè el vent bufava des de Txernòbil. El mengem, el bevem, el respirem, perquè va ser absorbit per la Terra, però ens torna en formes diferents, i la gent mor. 40 anys no són res. Morim per Txernòbil i li puc dir que a Bielorússia diuen que són el laboratori de Txernòbil. No ha canviat res. Un altre tema és que la gent no ha acabat d'entendre. I, per exemple, crec que era un dron, no ho sé del cert, i segurament rus, va foradar la teulada del sarcòfag de la central. I també, quan els russos van conquerir la central, van obligar els soldats a cavar trinxeres, allà de defensa. Com pots cavar en la terra radioactiva? En una setmana, és clar, aquells soldats van acabar a l'hospital i no se sap amb quina discapacitat sortiran d'allà. Això vol dir que no hem reflexionat sobre Txernòbil, potser perquè no estaven preparats per fer-ho, i al mateix temps no hi va haver temps perquè l'imperi estava col·lapsant. Gent que emigrava, gent que perdia la feina, els drames socials diaris van tapar el drama còsmic. Els eren més fàcil d'entendre. Per això no vam entendre Txernòbil i crec que aquests soldats de les trinxeres segurament moriran, perquè no ho vam entendre. En general, la humanitat ara no té força per resistir les catàstrofes naturals. Per exemple, quan construïm equipaments com a centrals que no són equiparables a les nostres forces, el que som capaços de comprendre, i per això som impotents, per això viurem eternament amb Txernòbil i cal que ens acostumem a aquesta idea i ens hi preparem.
El primer any de corresponsal a Rússia va ser precisament el 2015. Per tant, em va tocar explicar la notícia que li havien concedit a vostè el Nobel de Literatura. A Rússia puc dir que la notícia va passar força desapercebuda, però quan vaig mirar com ho havien explicat al primer canal de Bielorússia, del seu país, em va sorprendre que només li van dedicar a vostè 23 segons, 23 segons a la notícia del Nobel de Literatura, molt menys del que li vam dedicar, per exemple, nosaltres aquí, tan lluny, a Catalunya Ràdio.
Perquè la meva posició política sempre va ser contra Putin, contra Lukashenko, perquè a poc anàvem caient, podem dir, cap al feixisme, en una forma moderna de feixisme. I vam caure, i els poetes i escriptors ho sentíem i en parlàvem, i això, evidentment, no va agradar al poder. I jo sabia que no m'estimaven. Sé que a Bielorússia tot el país es va acabar el xampany, però era una festa amagada a les oficines, a les cases, i la gent només va poder veure la gala del Nobel a la zona de les ambaixades. Les ambaixades van obrir les portes i tothom s'hi va acostar. Podia sentir i veure la gala. El poder no.
Una escriptora russa que figura sovint a les quinieles per al Nobel de Literatura, Lyudmila Ulitskaya, també a l'exili, per cert, em va dir que quedar segona per al Nobel, cada any allò apareix a les quinieles, està molt bé, entre altres coses perquè sempre el pot guanyar l'any següent. En el seu cas, després d'haver obtingut finalment el Nobel el 2015, això li afegeix pressió de cara a publicar el seu pròxim llibre?
Sé que alguns escriptors, després de guanyar el Premi Nobel, fins i tot van deixar d'escriure. Jo no. No puc fer una altra cosa. Així és com veig aquest món. Només sé fer això, escriure. Espero escriure alguna cosa necessària pel món, perquè la gent avui està desconcertada. Ens passen tantes coses noves, incomprensibles, són temps tan foscos, ni tan sol Hannah Arendt no sempre ens pot ajudar a entendre com comportar-se. I per això, de nou, m'acosto a la gent i els pregunto com viuen, com ho resisteixen. Crec que és un llibre necessari i intentaré escriure'l.
Com li he dit abans, l'estem esperant i amb moltíssimes ganes. Gràcies, Svetlana, per haver-nos dedicat aquesta estona.
A vostè. També gràcies per la conversa.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
No m'agrada aquesta sintonia.
És que està molt bé. Pa, pa,
pa, pa. Inconfusible, però molt imitable.
M'ho faries tu, Lisenda?
Jo sempre. Pa. Pa, 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 pa.
Mar Marvà, bona tarda.
Bona tarda.
Pots fer un pam, 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 pam?
Pam, 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 pam.
Molt bé.
Com ho faries, Òscar? No, jo no ho faria. No puc millorar-ho.
De dilluns a divendres de 4 a 7...
La millor hora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Pam, 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 pam.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la llum. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Dos minuts i mig i arribarem a dos quarts de 12 de la nit. Toni Padilla, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Molt bé, ben tornat aquí al Catalunya Nit. Encetem la setmana en què el Barça es pot proclamar campió de la Lliga. Ahir els barcelonistes aquest cap de setmana encara no han celebrat el títol de Lliga. El Madrid va acabar guanyant l'Espanyol. Per tant, el títol s'ajorna uns dies més, podria ser diumenge a les 9 de la nit, en aquest partit contra el Real Madrid, on es resolgués la qüestió. Si el Barça és campió de Lliga, o quan ho sigui...
Quan ho sigui.
Quan ho sigui, no? Aquest punt que queda. Els seus aficionats ho celebraran, però és clar, aquest any tenim un dubte, perquè la zona de Canaleta està en obres.
Sí, el tram final de les reformes de la Rambla, de mar cap a muntanya, i ara Canaleta s'està rodejada de treballadors. És per motius de seguretat, en principi la Guàrdia Urbana prohibirà l'accés. La idea és que la gent que vulgui anar a fer festa grossa vagi al mig de plaça Catalunya, faci fora els coloms i ho celebri allà.
És més ample, també.
Sí, que de fet és molt més... És més civilitzat, que no són tots allà plegats a Canaletes, pujant a dalt de la font, i la idea més del club és, al final de la temporada, fer una gran rua pels carrers de la ciutat, amb l'equip masculí celebrant la Lliga, i el femení, si tot va bé, uns quants títols, i si tot va bé, toquem ferro.
A veure si passa també, efectivament. A Canaletes, per tant, ens imaginem una celebració que per primera vegada estarà sense gent enfilada a la font, però avui volíem parlar precisament d'aquesta tradició que es repeteix cada vegada que el Barça guanya un títol, perquè molta gent no sap per quina raó la celebració es fa a la font de Canaletes.
Correcte, i si m'ho permetreu, utilitzarem aquesta excusa, preguntar-nos per què els barcelonistes van a Canaletes, per fer també una miqueta d'història de la nostra ciutat.
Vinga,
de tant toca fer-ho, o sigui, veus que una ciutat cal com a més turistes i menys veïns, reivindiquem la nostra història i comencem per la idea de què és Canaletes, perquè a Canaletes la gent ja hi anava molt abans del Barça. Era un lloc on els barcelonins sempre hi han anat. Per què? És molt fàcil.
Per què?
Per l'aigua.
Per la font?
Per l'aigua. Històricament l'aigua baixava de Collserola, des dels temps dels romans, i llavors hi havia doncs, a la zona del portal de l'Àngel, històricament, estem parlant de fa 3 segles, sortien 2 ramals d'aigua que anaven cap a fonts que els barcelonins de banda i banda de la Rambla doncs, utilitzaven doncs, per agafar aigua. I una d'aquestes sortides, una d'aquestes fonts, estava més o menys on està Canaletes, a un edifici que era l'antiga Universitat de Barcelona, la van fotre avall els Borbons després el 1714 per castigar la ciutat, es van endur a la Universitat a Cervera, recordem-nos, i al tirar el terra aquest edifici calia fer una font nova i la van fer unes canaletes. Hi havia una font, però ens hem d'imaginar, feta amb totxanes, com les fonts d'abans, no una cosa com la font de canaletes actual, però clar, la gent hi anava. I clar, el canvi de la ciutat, es tiren les muralles, tot plegat, fa que la font aquesta estava molt al rovell de l'ou. Llavors els barcelonins van començar a anar-hi molt, a fer-la petar, fins al punt que un empresari que es veia a Esteve Sala va dir, hosti, si la gent aquí ve a agafar l'aigua i la fa petar, posaré un quiosc. Va ficar un quiosc al costat, que va tenir tant èxit que en Puig i Cadafalch, el barri va fer modernista, sí. Les fotografies són meravelloses, era molt preciós, i això va començar a fer que Canaletes fos un dels llocs de trobada predilectes dels barcelonins.
Perquè aquí ja es parlava dels efectes, dels poders de l'aigua de la font, o no?
Aquí no. Això és una cosa que neix al segle XX, amb l'inici del turisme, perquè cal, recordem que al final el que diu l'aigua és que tornaràs a Barcelona. Per tant, si el barceloní dius, per què ets a tornar si vinc cada dia, no? Llavors, amb l'arribada del turisme, és quan neix aquesta llegenda una mica, doncs, improvisada, podríem dir.
Molt bé. En aquests anys, el Barça ja existia.
Correcte, el Barça 1899. Hi ha molta gent que diu, el Barça perquè ve a celebrar-ho al centre de Barcelona si és un equip de les Corts. Mentida. El Barça es funda a 200 metres de la Font de Canaletes. El gimnàs Soler ja ha desaparegut, un edifici a l'actual Raval, un carrer que ja no existeix, tot el carrer el van reformular, i una de les primeres seus va estar també a uns 50 metres de Canaletes, una farmàcia, que era un dels primers socis. Per tant, el Barça d'alguna forma ho celebra molt a prop d'on es va fundar. Però aquesta no és la raó per la qual el Barça, la Canaletes.
Doncs vinga, anem-hi.
Doncs mira, és cosa de la premsa. Els periodistes.
Ah, sí?
A vegades fem coses bones. Sí. Doncs sí, per què? Doncs perquè quan dèiem que Canaletes era un punt de trobada, es van començar a fer molts bars, la gent anava, la gent ja, òbviament, ja no agafava l'aigua, perquè ja començava a arribar a la casa dels veïns i de les veïnes, però com s'havien creat aquests quioscs i aquests bars, era un punt de trobada per fer-la petar. Llavors, molts diaris van obrir aquí les seus de les seves delegacions. Hi va haver un diari que, a més, era de Madrid, El Sol, que va ser el primer que va obrir una delegació justa sobre Canaletes, i al balcó, com tenien fil directe via telegrama de Madrid, què feien? Feien unes pissarres amb els resultats dels partits de futbol. Recordem, sense televisió, sense internet, estem parlant fa 100 anys, de sobte la gent era, hòstia, el Barça avui juga, no sé, posem a Bilbao. Llavors anaven allà, feien un mos, aquests quioscs, llavors miraven cap a aquesta redacció, i al descans tenien una pissarra que ficava Atlètic de Bilbao 1, Barcelona 1.
Allà era el Twitter del moment.
Correcte, anaves informant, no? Mm. Poc després, un altre mitjà de comunicació que neix posarà també la seu aquí i informa de l'actualitat del Barça també amb aquestes pissarres. Era la Rambla, un mitjà de comunicació republicà, catalanista, que a més serà dirigit, recordem, per Josep Sunyol i Garriga, el polític d'Esquerra Republicana, que també serà president del Barça als anys 30, de fet, el president màrtir, afusellat per les tropes franquistes a la Serra de Guadarrama el 1966. El fet de que el qui serà el president del Barça tingués un mitjà de comunicació a sobre de Canaletes, on s'informava de tots els partits, sumat a que el futbol ja era un esdeveniment popular i que movia i aixecava passions, fa que als anys 20 i 30 allà s'aplegaven a vegades milers de persones. Quan el Barça jugava una final de la Copa, imaginem-la, a València, a Irún, a on fos, a Santander, la gent es passava hores esperant que arribés la bona nova. I quan passava, hòstia, clar, va començar
multituds, no?
La gent es va començar a enfilar dalt de la pobra font de Canaletes i aquí neix una miqueta la idea. Val a dir que en aquella època l'afició de l'Espanyol també hi anava. Pas que celebraven menys, però quan l'Espanyol guanya una copa a els anys 30, també ho celebra. Sí. Per què? Perquè quan miraven cap allà, l'Espanyol guanya una copa a València, doncs el mateix. Però clar, en aquest cas, el fet que entre la Rambla i tot plegat, va fer que el barcelonisme quedés més associat a Canaletes, sumat a que també un d'aquests cafès que es van ficar, el mític Cafè Bavera, va començar a convidar els jugadors del Barça, això és màrqueting pur i dur, els hi feia un descompte. Llavors els jugadors del Barça molts cops es deixaven veure per fer un mos a aquest lloc. Llavors la gent hi anava perquè...
Però era un lloc de trobada, vull dir, allà passava de tot.
De tot. I clar, al final també hem de pensar el canvi de la ciutat. Han tirat al terra les muralles medievals, ha crescut l'Eixample, plaça Catalunya passa la FEM, perquè inicialment plaça Catalunya és relativament jove, no existia la plaça com a tal, per tant la plaça quedava molt cèntrica i al costat Canaletes. Llavors era com el lloc ideal ideal per aplegar la gent de tots els bars de Barcelona, i era com el lloc ideal per
com ara, eh? Ara t'imagines la Minya Mal allà, que hi ha alguna cadena i alguna cadena, hi ha
jo
una
no,
cadena
no,
de
no
restaurants allà.
No me l'imagino, però recordem que Marc Caçador, el jugador del Baix Montseny, l'any passat, el que es va liar. Tot i que hi ha gent que diu que per acabar de popularitzar Canaletes va caldre que hi anés una altra persona. No era un futbolista. Una persona que va fer també molt popular les celebracions de Canaletes.
La gent que hi ha aquí a la Rambla no passa del futbol. La gent que està aquí és gent seguidora del Futbol Club Barcelona que està celebrant aquest nou títol fa uns minuts.
És impossible, si un és culer, no tenir memòria d'això de l'Arcadi Libés, allà sepultat, no?, per la multitud.
Correcte, això és la celebració de la Recopa del 1989, ell amb corbata, molt ben enclenxinat, mantenint una dignitat increïble, rodejat de gent que no sé si havia begut destil·lats, herbes, el que fos, que salten a sobre, i ell ha explicat sempre que no tenia por, que considerava que era molt festiu i que al final potser t'angoixaves, però que mantenia una calma enmig d'aquest caos increïble. Però és cert que, per exemple, moltes persones que no eren de Barcelona, però que vivien a la vora, veure en directe per televisió la festivitat els va provocar que comencessin agafessin doncs, els darrers trens, els darrers autobusos urbans, baixessin en cotxe per poder celebrar Canaletes. I va fer que encara més i més gent ajuntés aquesta autèntica bogeria de Canaletes.
Fins al punt que es va haver de canviar la cobertura informativa que feia Televisió de Catalunya, TV3, i van acabar pujant l'Arcadi i li ves amb un balcó.
Correcte.
Perquè any
Salvem
rere any, celebració rere celebració, la cosa anava pitjor.
Clar, perquè al final la gent ja buscava la càmera, volia sortir, i les darreres és cert que feia una mica d'angúnia, sí. I se'l veia prou bé, però des de casa jo recordo que aquest pobre home, vull dir, què faran? És que el despullaran, sabeu? Una cosa orgiàstica, però sí, no? És així.
Molt bé. Per tant, la font en si no hi té res a veure.
Sí, més enllà que la gent li agrada pujar, de fet, no és ni una font tan especial, recordem que és un model de font que es va fer el 1889 i que hi ha diferents rèpliques per la ciutat, crec que a Barcelona hi ha 16 iguals, i fins i tot l'Ajuntament de Barcelona en regala altres ajuntaments, a vegades vas pel món i dius, ui, foto aquí Canaletes, no? I te'n trobes una a Bogotà o a Santiago de Chile. Per tant, és més el lloc que no passa la font.
Veurem si hi ha rua, no hi ha rua, si guanya el femení, si guanya el masculí. La celebració a plaça Sant Jaume ja no es fa?
Ai, sí, és una pregunta que ens fem molts, perquè molts vam créixer amb aquesta imatge no, del que passava a aquell balcó. Hi ha moltes generacions que recorden la Recopa del 79, aquell mític, la gent es crida Sant Núñez perquè es quedés al Neskens, la gentada que pujava amunt i avall. És cert que per seguretat els Mossos d'Esquadra van desaconsellar fer-ho perquè són carrers molt estrets, era molta gent, hi havia gent que es desmallava, moltes hores, però també és una tradició que és nostrada. El primer cop que el Barça és rebut a banda i banda a plaça Sant Jaume és el 1928, és a dir, no és una invenció moderna, però bé, és un lloc que molts culers i fins i tot el futbol recorden per moments tan històrics com aquest.
Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí!
Òbviament, la celebració...
Pep Guardiola, no?
Pep Guardiola amb la celebració de la primera Champions al Barça, 1992, òbviament citant el president... president Tarradellas. Va ser un moment molt, molt mític. També recordo a Risto Stoikov fent saltar Jordi Pujol. Sí. Feia patir també aquell moment, el pobre Jordi Pujol, que no sabia exactament què fer. Fos com fos...
El Campeolones de la Munique?
També és aquí.
També és aquí, oi?
És aquí. Aquí també és Figo, Blancos i Llorones.
Sí,
sense
mare
saber
Déu.
Que acabaria sent un Blanco sí, i un Llorón, sí, en aquest sí. cas. És a dir, van passar moltes coses, però fa uns 25 anys, per seguretat, es va aconsellar que es deixés de fer, i només es va recuperar el 2023 per una de les Champions a l'equip femení, que va ser molt bonic, que va ser el retorn de la festivitat, i va ser molt maco que fes amb l'equip femení.
Existeixen tradicions similars d'altres clubs?
No n'hi ha. Com Canaletes, no. És a dir, normalment la gent té una plaça cèntrica i normalment en un lloc on no puguis banyar perquè la gent doncs, acaba saltant a dins en eufòrica, però no n'hi ha. És a dir, els madridistes van a Cibeles, és una cosa nova, és dels finals dels 70, els de l'Atlètic de Madrid van a Neptuno. Això d'anar a Canaletes en un lloc perquè et connecta amb el passat, amb els teus avis i besavis que anaven a això, és una cosa molt única del Barça. Han hagut clubs que han creat tradicions boniques, a Bilbao han fet això de treure la Gavarra, que també és molt bonic perquè és connectar tot el casc obrer de la ria amb els jugadors a dalt d'aquest vaixell amunt i avall, però també és una cosa nova, no? Néixer als anys 80. Com el que fa el Barça Canaletes, tan espontani i tan nascut perquè la gent aneu seguia per passió, no n'he trobat cap. Si algú en coneix, que ens escrigui i compartirem.
Molt bé, doncs més que un club, no? Ja ho diuen. Gràcies, Toni, que vagi molt bé. A veure quan passa això.
Diumenge,
a veure si
segur.
Passa. Diumenge. Tu apostes a diumenge, eh?
Sí. Home, seria bonic, no?, contra el Madrid.
Dilluns en parlem aquí, si et sembla. A veure. Vagi bé.
Sí.
6 minuts i arribarem a 3 quarts de 12. Ja sentim la rotativa que treu fum. És Imprinsa, Sant Fruitós del Bages i controlant-ho tot, el Raül Cavalló. El Raül, bona nit.
Bona nit, Manel.
Que us han arribat les portades?
Sí, ja les tenim.
Doncs vinga, comencem per l'Ara. Què expliquen?
Doncs mira, l'Ara, el tema de l'obertura, la dediquen al finançament i diuen 49.543 milions d'euros. Continua creixent el dèficit català en infraestructures. Diuen, Foment xifra la falta d'inversió del període 2009-2025 i l'atribueix a una nefasta gestió pública. Foto principal, apareixen dos vaixells a l'estret d'Hormuz i amb el text, els Estats Units i l'Iran reactiven el foc creuat al Golf. També dediquen en portada el tema del judici. Diuen, Ábalos critica el viatge de la Guàrdia Civil. Comenten també el tema del crim d'Esplugues. Diuen, els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues del terrorisme. I Barça femení, diuen, els parquers de les llàgrimes d'Alexia al Camp Nou.
Molt bé, doncs això és el que porta l'Ara. I el periòdico?
El periòdico, l'edició en castellà, comencen parlant sobre el tema del judici i diuen, Ábalos reta Aldama sin convencer al fiscal. Foto principal, el que comentava del crim d'Esplugues, amb el text Los Mossos apunten al brote psicótico en el apuñalamiento de Esplugues. I apareixen veïns del barri de Finestrelles que van fer un acte ahir per la tarda. En clau de Catalunya comenten que el govern incentiva l'entrada en defensa d'empreses tecnològiques. Fan també esment del tema de Foment, que xifra en 49.543 milions el dèficit d'inversions en infraestructures. I, per últim, un tema de la sobrelària metropolitana, diuen que boom de pedidos en los viveros para reponer árboles en las calles.
Molt bé, doncs que acabi d'anar bé la jornada, que aquí ja sabem que és llarga. Bona nit, Raül.
Gràcies, bona nit.
Anem amb les altres portades que han arribat ja a la redacció, Marc Güell.
Doncs mira, per exemple, ha arribat La Vanguardia, que obre dient que la popularitat de Donald Trump cau a plom mentre la crisi d'Hormuz s'agreuja. La foto de portada és per l'exministre Ábalos. Avui al Suprem titulen Ábalos desafia l'UCO, que és la unitat de delictes econòmics de la Guàrdia Civil, a trobar el botí. També en aquesta portada ens expliquen que el creuer amb un brot mortal d'antivirus va cap a les Canàries. I dos titulars més d'aquest diari. La inseguretat repunta després de dos homicidis a Catalunya i acabem també destacant a La Vanguardia que Catalunya necessita una inversió en obra pública de 60.000 milions d'euros. Són els càlculs de Foment del Treball. Aquest tema també el recull al Punt Avui en portada, que titula dient la factura pendent de les inversions, pràcticament 50.000 milions. L'aposta però del diari avui és per apostes sobiranes. Les eleccions del 7 de maig decidiran si Escòcia s'encamina cap a un segon referèndum d'independència i si per primer cop els sobiranistes lideren el govern a Gal·les.
Doncs això és el que trobareu si demà busqueu els diaris, si sintonitzeu a 3Cat Info, Catalunya Ràdio. Joan Rossinyol, bona nit.
Bona nit.
Què podrem escoltar-hi?
Doncs demà un menú informatiu molt, molt atapeït, com el que heu explicat en aquestes dues hores de Catalunya Nit. Però demà, per exemple, us explicarem com ha anat el primer debat electoral a Andalusia, que l'ha fet Televisió Espanyola, l'ha fet des del seu centre territorial de Sevilla fa molt poca estona. L'hem seguit i us ho explicarem perquè, com us podeu imaginar, un dels seus protagonistes ha estat Catalunya.
Para mantener al señor Sánchez, la Moncloa había que ceder al separatismo y al independentismo.
Pero si presentó el modelo.
Se ha privilegiado a Cataluña y al País Vasco, a los independentistas catalanes y vascos, en detrimento de Andalucía.
Señor Moreno, usted pidió 4.000 millones de euros más para Andalucía, como el Parlamento andaluz. Hemos ofrecido 5.700. Pidió una condonación de la deuda de 15.000 millones. Sí. Hemos ofrecido 19.000. Y una pregunta que tengo interés. ¿Por qué dice que no?
Doncs Catalunya, protagonista d'aquest primer debat, de tota aquesta campanya, segurament per les eleccions del 17 de maig, aquest cara a cara entre el president i la seva contrincant, la socialista María Jesús Montero, que era fins fa molt poc doncs, la ministra d'Hisenda, i d'aquí doncs, aquesta picabaralla. Més enllà d'Andalusia, demà també us parlarem de l'asma, perquè els experts alerta, que més del 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada. A Catalunya hi ha uns 400.000 adults amb asma, dels quals prop de 40.000 la pateixen en forma greu. Demà doncs, posarem detall, lupa, en aquesta situació que pateixen doncs, molts catalans. I per acabar, demà doncs, també estarem molt pendents de nosaltres, en concret d'ICAT.
Ai, 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 quin goig que fas!
Perquè i Cat demà, doncs sí, farà molt de goig perquè celebra amb una gran festa el seu doble aniversari, 20 anys de vida de l'emissora i 10 edicions del Desconcert, d'aquest mític concert ja. Serà a la Sala Apolo de Barcelona, amb Mamadou Chamalosa, amb Lil Dami, amb Sidoní o els que sentim d'en Peralbo i el Comboi. El Desconcert, per cert, s'emetrà en directe a ICAT i el trobareu també en vídeo a la plataforma 3CAT.
Molt bé, també hi passarem nosaltres en algun moment del Catalunya Nit. Joan i Marc, gràcies.
Bona nit. Bona nit.
Adéu.
A punt d'arribar a 3:15 de la nit, ens queden 15 minuts per acomiadar el dia, 15 minuts que volem aprofitar bé.
La persona que avui tindrà l'última paraula del dia té dèria per l'art i obsessió freak per la tecnologia, diu. Va impulsar un dels primers clubs de cultura a Catalunya, el 3C, i en aquesta casa, aquí a Catalunya Ràdio, va dirigir i presentar durant una dècada el Generació Digital. Ens hem de situar l'any 2001, per exemple, ell i els seus col·laboradors parlaven, deien que no trigarien gaire a dur internet a la butxaca. També van parlar, avisaven que el núvol era una mena de receptacle on es guardava tota la nostra informació per sempre més, i ara, de fet, ja fa temps que tothom s'hi mou amb tota naturalitat. Segur que ens podrà dir cap on va el món. Des de fa un temps, a més, ha sumat la seva dèria per l'art i la seva obsessió freak per la tecnologia, i n'ha sortit l'ideal al Centre d'Arts Digitals de Barcelona, que actualment dirigeix. El nostre convidat d'avui és en Jordi Celles, director de l'Ideal, productor teatral, fundador de la revista En Paper del món d'ahir. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
Com estàs?
Ostres, quina il·lusió.
Això ja t'ho coneixes, tu.
Mai havia estat tantes hores en aquest estudi sense parlar, diguem-ne, pel micròfon. No, no, ha estat un exercici. Ara, al final, ja no volia ni... O sigui, deia, no, no, continueu. O sigui, us estava escoltant i estava perfecte. O sigui, meravellós.
Has après alguna cosa escoltant el programa?
Home, doncs he après tantes coses que no sé per on començar. He après l'edat de la Svetlana Alexievich, que jo me l'imaginava una miqueta més jove. He après això de l'antivirus. Que primer, quan ho has dit, dic... Potser no ho ha dit bé, això, antivirus? No, no, antivirus, no? I aquest vaixell que m'ha tornat a fer recordar aquelles èpoques que la gent que ens dediquem a això de fer activitat cultural fora de casa volem oblidar completament, que és aquelles èpoques en les quals vam haver de tancar, no?, els teatres, els centres d'art, vam haver-nos de tancar, no?, la cop. Ara tornes a sentir això de dir, hi ha un vaixell amb una gent que té una cosa estranya que vol arribar, no?, a port, i et comencen a venir aquells records d'aquella època, i descobrir per què anem a Canaletes, això també m'ha semblat fascinant, o sigui, aquesta història tan antiga. Per tant, imagineu-vos.
Prou coses, eh? Prou coses. Escolta, com està anant els últims dies de Pompeia? L'Ideal s'ha traslladat a momentàniament, oi? Mm-hmm. Per un període de temps definit a Montjuïc, al Palau Victòria Eugènia, és allà a les fonts de, mm-hmm, de Montjuïc, perquè tothom se situï. Com està anant? Anant bé?
Doncs portem més de 50.000 visitants en les primeres 5 setmanes, per tant, és una animalada. La gentada que ha pujat allà de la Montjuïc, que ens feia, era com una mica el Barça, la por de Montjuïc del Barça, no? És a dir, l'Ideal és el Poble Nou, l'Ideal es diu Ideal perquè aquell edifici era el famós cine Ideal del Poble Nou, cinema al qual aquest cap de setmana que hem tingut els concerts de l'Último de la Fila, no?, en Manolo, sí, García li va dedicar la cançó Cine Ideal, no?, que és perquè ell és del barri, no? El Manolo García anava allà al cinema quan era jove, i per tant, això de dir hem de fer obres, hem d'arreglar la casa i ens n'hem d'anar a una casa temporal fins a la tardor a Montjuïc, ens feia una miqueta de por, i realment ha estat meravellós. El públic no només puja a Montjuïc per descobrir, no?, què hem fet allà, com hem transformat el Palau Victòria Eugènia, sinó per una història que és fantàstica, que és una història que per mi ho té tot. Té història, té drama, no?, té ciència, no?, perquè al final els últims dies de Pompeia respon a això, respon a un títol d'una novel·la del segle XIX, d'un autor britànic romàntic que va viatjar, en aquella època viatjaven, no?, els aristòcrates, viatjaven per Europa fent una cosa que li deien el Gran Tour, no?, durava pràcticament tot un any descobrint països, i acabaven a Pompeia aquest Gran Tour. Aleshores, el paio va arribar a Pompeia, va quedar fascinat, va tornar a Anglaterra i va escriure una novel·la que es deia The Last Days of Pompeii, on s'inventava pràcticament tot, perquè, clar, tenia unes evidències científiques i arqueològiques molt petites, però aquella novel·la va marcar el cànon del que durant pràcticament 200 anys nosaltres hem considerat que va passar a Pompeia. O sigui, no era allò, no? Però aquesta tensió... És una mica això de la Svetlana Alexievich, no? El periodista que explica, no? El periodista que recull veus, que llavors doncs, expliquen el passat al final... sempre, no? És com les novel·les de l'Emmanuel Carrer, no? Al final, l'autor sempre acaba posant part de la seva personalitat, de la seva visió del món, allò de l'objectivitat que ens ensenyaven a la facultat i del periodisme, no? Aleshores, aquesta visió sobre la tensió entre algú que s'inventa el passat de Pompeia i l'arqueologia d'avui, que ens ha explicat avui l'arqueologia i la ciència que era Pompeia, em sembla fascinant. I l'exposició va d'això. Realitat virtual, metaversos, sala immersiva i tot per explicar la fantasia, no?, de la ficció del passat i la realitat que sabem avui del que va passar amb el Vesuvi i amb la destrucció d'una ciutat tan mítica com Pompeia.
Com escolliu els temes que poden ser susceptibles de fer aquestes immersions? Perquè a l'ideal ja heu fet des de, no sé, Jules Verne, Frida Kahlo o ara aquesta que ens expliques. Com feu la tria?
Nosaltres pensem sempre en històries que siguin emocionants, que puguin arribar al públic i que puguin deixar el públic que surt de l'ideal sabent més coses, una mica com aquí, no? Com el Catalunya Nit, sabent més coses quan surts, no?, que quan comences. I també no us enganyaré amb històries que puguin funcionar amb públics molt diversos, tant a nivell d'edat, que funcionen... Tenim molts nens que venen a l'ideal, però també tenim molta gent gran entre setmana, jubilats que venen als matins i ens encanta. Per tant, tenim una amplitud de públic molt gran i també que puguin funcionar tot el món. Les experiències que fem aquí a l'equip de Layers of Reality al Poble Nou s'han vist des de Singapur fins a Sydney, des de no ho sé, Montreal fins a Buenos Aires o Londres o Brussel·les, és igual, no? O Atenes, no? Avui mateix estem oberts doncs, això, a Londres, Atenes. Aleshores, hem de buscar històries que algú d'Atenes o algú de Singapur puguin sentir-se a prop, no? Puguin sentir com a pròpies. I no és fàcil, trobar temes que funcionin arreu del planeta.
I com ho guioneu, això? O sigui, com es comença a desenvolupar un projecte així? No? Dius, d'acord, parlarem dels últims dies de Pompeia, però per on comenceu? No? Pensar la virtualitat que es pot oferir, la singularitat, no sé.
És que moltes vegades miro al voltant l'equip que som, ara som una seixantena de persones i amb un projecte, a més hi treballen més d'un centenar de persones més, no? I sempre quan ens posem a començar a treballar el projecte diem, fem una cosa que està a mig camí entre fer una pel·lícula, tenim guionistes, no? Tenim assessors històrics, tenim documentalistes, en mig camí de fer un videojoc, la complexitat, al final, quan estàs a l'ideal i quan camines en els nostres metaversos, fa servir eines que es fan servir per fer videojocs. O sigui, el que passa que són uns videojocs una miqueta diferents, no? I també una exposició. O sigui, som una cosa a mig camí, entre un videojoc, una exposició, una pel·lícula, aleshores, que tenim guionistes, tenim programadors informàtics, tenim il·lustradors, animadors, tenim un compositor musical que resideix a casa nostra, no?, i que fa les bandes sonores. Per tant, és una família molt diversa i molt divertida. Ens ho passem molt bé pensant els temes que vindran i també després revivint, no? Perquè al final ara, per exemple, tenim Jules Verne a Brussel·les i Jules Verne aquí la vam fer fa 2 anys i l'obrim a Brussel·les i és com... que bé, vas allà, no? La veus i la tornes a veure com nova, no? I fa molta il·lusió recuperar-les.
Clar, ara esteu, per tant, en un moment molt dolç, sembla d'expansió i creixement, però no sé si teniu la por de que ara hi hagi una cosa nova o un altre boom o alguna altra cosa que ens desmunti tot això, perquè abans ja ho deia l'Agnès, que veu predir allò d'aquí algun dia portarem internet a la butxaca. Què prediu pel futur?
Saps què passa? Que jo sóc un home de ràdio i de teatre. I després ha vingut tot això de la immersivitat i el món digital. Què vol dir de ràdio i teatre? Vol dir, quantes vegades s'ha intentat enterrar la ràdio? No? Video Killed the Radio Star és de l'any 79.
I l'MTV ha xapat, eh?
Exacte. Saps? Què vol dir això? Vol dir que hi ha mitjans, que hi ha suports que passen molt bé el temps, no? Que envelleixen molt bé. No? La ràdio doncs, és més antiga que la televisió i, en canvi, ha sobreviscut molt millor. El que estem fent avui ho estàvem fent fa 40 anys aquí mateix, en aquest estudi, d'una manera molt semblant. No? El teatre, sempre explico el mateix, fa 3.000 anys, a Epidaure, a Grècia, feien una cosa molt semblant avui quan produïm una obra de teatre. Un públic, un escenari i uns actors que fan... Hi ha una mica més d'electricitat, però en el fons estem fent el mateix. Aleshores, què uneix aquestes dues coses? Les històries. La capacitat d'explicar històries. No? Allò que els que ara fan una mica allò d'anglosaxons en diuen storytelling. No? La capacitat de poder explicar històries que siguin interessants, que siguin emocionants pel públic. Si som capaços de trobar històries emocionants, serem capaços de fer que aquestes experiències, no?, d'arts digitals puguin evolucionar. I nosaltres pensem que, tal com vam dir aquí, no?, ho deia ara l'Agnès, el 2001-2002, aquí en aquest estudi vam explicar que era Facebook, quan encara no havia arribat aquí, no?, vam explicar que era Twitter. Nosaltres ara estem absolutament convençuts que més aviat que tard viurem en un món sense pantalles rectangulars. I vull dir, això se'ns fa, dic, com, sense pantalles... Les pantalles desapareixeran. Nosaltres interactuarem amb els ordinadors a través de dispositius com ulleres, com aquestes que portem nosaltres ara, ulleres molt més lleugeres, ja les estem començant a veure, les ulleres de Ray-Ban i Meta, les ulleres de, no, que estan sortint. Interactuarem amb la realitat sense necessitat de tenir pantalles rectangulars ni tan sols de tenir telèfon mòbil. Després desapareixeran els telèfons mòbils en molt menys del que ens imaginem, perquè un telèfon mòbil és una mena de maó pesadíssim que portem a la butxaca, que hem d'escriure amb els dits i les lletres ens enganxen, quan realment és molt més pràctic interactuar amb la veu, no?, amb les imatges, amb la mirada. Aleshores, tot això que ara ens sembla que no, com la realitat virtual, doncs també ens sembla una cosa més, no?, una mica més de llocs especialitzats, molt aviat començarà a ser una cosa habitual i deixarem de tenir aquestes pantalletes.
Teniu estudiat el mecanisme que fa que el cervell acabi creient el que està veient a través de les ulleres virtuals? Ho dic perquè un té la sensació de caure, no? A vegades
és al·lucinant, és al·lucinant. De fet, fixa't, amb els últims dies de Pompeia hem hagut de corregir una de les interaccions que havíem fet una innovació a Barcelona. Els últims dies de Pompeia és una exposició de l'any 22. Ha anat girant per tot el món i al final no havia arribat mai a Barcelona i la vam portar i vam dir, escolta'm, fem una renovació de la part de Metavers, que vas caminant per la Vila dels Misteris, que és una de les viles més ben conservades de Pompeia, i llavors descobreixes com és en ruïnes i com era en el seu moment d'esplendor a l'època romana. Aleshores, vam fer unes interactivitats a la cuina, que tu pots tocar una cuina romana tal com era, i si la toques, veus com es cuinaven els ingredients dins d'aquella mena de recipients de terrissa. Doncs era tan real que la gent queia, es recolzaven, no?, sobre la cuina. Aleshores, clar, el primer van dir, bé, és un que ha caigut, és dos que han caigut, tres... Escolta'm, canviem-ho ja, perquè el nivell de realisme que té la vista, l'oïda, tot sincronitzat, a més, veus les teves mans, veus les altres persones, camines i et mous en aquest món virtual, fa que els sentits quedin absolutament enganyats. I és fantàstic. I encara no hem arribat allà on anem, eh? Like an empty fire, like your desire. Like an empty fire.
Els dilluns estrenem la cançó que ens acompanyarà a la sortida del Catalunya Nit i de la jornada de dilluns fins al divendres d'aquesta setmana. És aquesta. L'artista és un raper suec, Jung Lin, i aquesta cançó es diu Storm 2. I està circulant molt i molt i molt, ara en parlàvem amb el Jordi, per una cosa que es feia abans, o que s'hi donava molta, molta, molta més importància abans, que eren els videoclips. El videoclip està voltant per tot el món fent rècords. És d'aquelles setmanes que podem enviar la gent a dormir amb aquest tema, o si volen sortir...
Potser no van a dormir, eh?
Potser no, es pot fer de tot.
També està bé, també està bé. En tot cas, el dia acabarà en dos minuts, i avui qui li posarà l'última paraula serà en Jordi Sella, gestor cultural, director de l'Ideal, el Centre d'Arts Digitals de Barcelona, que ens ha acompanyat al llarg de les últimes dues hores, ha aplaudit com la immersivitat. I virtualitat enganya els nostres sentits, tot i que encara no hem arribat, ha dit, allà on anem. Gràcies, Jordi, per acompanyar-nos, i aquest micròfon és teu perquè hi tinguis l'última paraula.
Doncs moltes gràcies. M'ho he passat molt bé veient aquí l'entrada i sortida. És un programa que sembla tranquil quan l'escoltes a la ràdio, però és frenètic aquí a l'estudi. La gent entra, surt tota l'estona. Hi ha una activitat que em sembla molt interessant. A mi, una de les coses que m'ha cridat l'atenció quan estàvem parlant, no?, sobre les arts digitals, sobre el món del teatre, sobre el món de les revistes, és, i ho preparàvem aquesta tarda, una mica aquesta tensió entre allò que en diuen l'art i l'entreteniment, no? Jo avui demanaria, per acabar aquest dilluns amb aquesta música fantàstica, que no ens trenquem el cap amb bajanades. És que és igual. És igual. O sigui, si tu veus una obra de teatre que t'agrada, veus una pel·lícula que et fa feliç, llegeixes una novel·la que et fa viatjar, veus una exposició, sigui immersiva o sigui tradicional, en la qual t'emociones, és igual si allò ho catalogues com a art, com a entreteniment. Què és l'art elevat i què és l'art baix, no? Que li preguntin a Billy Wilder quan feia les seves comèdies als anys 50, que les veurien a la Filmoteca, no? Gent molt seriosa, amb ulleres de pasta gruixuda, com aquestes meves, no? De dir, ara, escolta'm, anem a veure un cinema seriós, no? I aquella època eren pràcticament pel·lícules divertides. El mateix passa amb els llibres, el mateix baixa amb les exposicions. Sisplau, o sigui, passem-nos-ho bé, gaudim de la cultura, gaudim de l'art, que bàsicament està per això. I ara em fa molta il·lusió una cosa, que és que jo, quan era estudiant, vaig aprendre a quadrar les senyals horàries amb la Marta Romagosa, que ho feia al matí, al Catalunya Matí. I ara ho podré fer amb ella. Fantàstic.